Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, els bons propòsits. Quan comença un nou any, alguna cosa ens empenya a canviar d'hàbits i així ens prometem a nosaltres que a partir d'ara anirem al gimnàs quan toca o que ens apuntarem a anglès amb la intenció evident de no faltar les classes. El mateix gener, però, acostuma a fallar ja alguna cosa, diu la psicòloga Mireia Hurtado. Has de saber que el simple fet de canviar d'any no és prou reforç per als teus nous propòsits. Encara que aquest plus d'energia inicial sí que pot funcionar durant un temps, si no aconseguim fer d'aquest propòsit un hàbit, a poc s'anirà debilitant. Diu Magda Barceló, coach, que ens acompanyarà avui a l'ofici de viure, que hi ha tres dimensions en qualsevol procés de disseny vital. Passar comptes de l'estat actual de la nostra vida, descriure la vida futura que volem i crear estructures. Estructures cap a la nostra visió, com horaris, relacions o hàbits. I arrodoneix aquesta idea la també coach Beatriz Blasco, que diu que incorporar un nou hàbit al nostre dia a dia implica un canvi i un aprenentatge. Aquests dos processos requereixen un consum d'energia que no tindríem si ens quedéssim amb allò conegut i ja interioritzat. Així que és fonamental sentir-nos amb energia en el moment en què decidim implantar un nou hàbit a la nostra vida. Comparteix aquestes i d'altres idees Xesco Espar, que ens acompanyarà avui també a l'ofici de viure, parlant dels 10 hàbits que construeixen la gent extraordinària i que explica el seu nou llibre, La Llibreta. Avui a l'ofici de viure, els bons propòsits.
Aristòtil. Som el que fem repetidament. L'excel·lència, doncs, no és un acte, és un hàbit.
Soc l'Eva Bach, pedagoga i escriptora. Per què els bons propòsits d'any nou moltes vegades no es compleixen? Els motius són diversos, però hi ha alguns factors comuns i habituals a una majoria de situacions, com ara el fet de voler plantejar-nos canvis, sovint massa radicals, massa ambiciosos o idealistes, poc connectats amb la nostra realitat, les nostres possibilitats, el nostre cor. També excessivament genèrics, poc concrets, no prou ben definits. Moltes vegades ens limitem a formular el propòsit, però no ens entretenim a traçar el camí per arribar-hi. És a dir, ens plantegem el què, però no tenim tan clar el com, el per a què, amb qui, quan, on i com anirem supervisant tot això. Alguns requisits i elements que poden ajudar-nos són els següents. Pocs canvis o un sol canvi assumible, millor que molts d'inassolibles. Per tant, prioritzem. Quin canvi ens convé fer més, ens ve més de gust i em sento més preparada per fer i comencem per aquest. Sopesem pros i contres, què ens ajuda i què ens ho pot dificultar i tinguem-ho present. Molt important que hi hagi un per a què per fer aquest canvi amb el qual hi ressonem profundament per dins, és a dir, que estiguem en sintonia emocional, que sigui un canvi vital, essencial per nosaltres. Fixem-nos metes realistes. Val més començar per un canvi que sembli petit i modest i anar-lo ampliant que pretendre d'entrada un canvi tan gran que potser no podrem mantenir. Establim un pla d'acció per arribar-hi. Deglossem el gran canvi en petits canvis i petites passes que ens hi vagin apropant progressivament i definim almenys dos o tres accions concretes i específiques en les quals es plasmarà el canvi a la nostra vida. I ja per acabar, establim recompenses per perseverar en el canvi i busquem alguna persona que ens orienti, que ens hi ajudi i que ens recolzi.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, els bons propòsits i per què molts d'ells acaben com el Rosari de l'Aurora, amb Magda Barceló, coach. Magda, ben retrobada. Gràcies per ser nosaltres. I en Xesco Espar, que no necessita presentació. Xesco, benvingut.
Hola, gràcies.
En Xesco és als Estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona i la Magda suposo que és a Reus, oi, Magda?
Sí.
A través, via, no sé si Zoom o telemàtica, Zoom, sí, molt bé.
Zoom,
doncs,
sí, Zoom.
Bé, un plaer comptar amb vosaltres en un moment en què en Xesco Espar està de promoció presentant el seu últim llibre, La Libreta, Los 10 hábitos que construyen a la gente extraordinària, que ja va per la tercera edició que ha publicat Plataforma.
Exacte.
I que coincideix amb una època de l'any en què molta gent ja ha llançat la tovallola pel que fa als bons propòsits.
Desgraciadament.
En el teu llibre hi ha, jo crec, moltes respostes.
Sí, jo crec que sí. Iniciar una nova singladura i proposar-te uns nous hàbits té això, que és un nou hàbit. I els hàbits segueixen la primera llei de Newton, que és una cosa molt curiosa, com un hàbit mental pot seguir una llei física, no? La primera llei de Newton diu és la llei de la inèrcia, que tot cos tendeix a estar en l'estat on està. O dit d'una altra manera, quan enviem un coet a l'espai, el 70% del combustible es gasta en els 10 primers minuts. És a dir, l'energia que has de posar per posar en moviment aquest objecte és molt gran al principi, el desgast és molt gran. Però un cop està en moviment, ja és molt fàcil mantenir-lo. Amb els hàbits passa el mateix. I aquesta és la raó per la que la gent llença la tovallola a l'iniciar l'hàbit, perquè no és conscient que és quan més difícil és.
I està d'acord, Magda Barceló?
Totalment, totalment, sí. I després, no, estar en contacte amb aquesta dificultat a l'inici, jo crec que és interessant tenir en compte que les coses es fan més fàcils, no? Un cop hem superat aquest primer esforç, no? Que les coses, l'hàbit, doncs, a mesura que es consolida, no? Quasi que després ens ve de gust, no? Posar en pràctica aquest hàbit. Llavors jo crec que és important tenir-ho a la ment això quan ens disposem a això, a iniciar un nou hàbit.
Avui agafem una llibreta i escrivim allò que aprenem cada dia. Què ens porta a pensar i a partir d'aquí què hauríem de fer i què no? Això almenys és el que ens proposa en Dave, un professor d'anglès a la seva classe de l'Institut d'Estudis Nord-Americans, i un dels que hi ha en aquesta classe és en Paul, un jugador de futbol que vol abandonar el futbol aquell mateix any. És el punt d'arrencada del llibre d'en Xesco Espar, la libreta. El personatge d'en Paul anirà apuntant i els hàbits que adopti a partir del que té escrit dia a dia aconseguiran que la seva vida faci un tomb. Aquí, per tant, ens trobem amb Xesco, amb una història i després amb hàbits, amb hàbits apuntats amb molta claredat.
Sí. He procurat fer un llibre a l'inrevés, no? És a dir, jo crec que hi ha dos llibres. Hi ha el llibre de la història, que és el que, de les coses que li van passant al protagonista, i després hi ha el llibre, que és la llibreta, que és el que ell va anotant, no? I normalment els professors, quan expliquem una cosa, deixem anar l'enunciat i després ho expliquem. Jo en el llibre he intentat fer-ho al revés. És a dir, primer plantejar una història, que el lector entengui la història i llavors quina és la reflexió que el protagonista en fa, no? I bàsicament, el concepte de l'hàbit ve perquè en el llibre es veu com en Paul, que és un jugador de la cantera d'un gran equip, doncs arriba al primer equip. I jo crec que les nostres fites, aquelles coses que ens proposem, les assolim amb treball i amb esforç, val? Però si les volem mantenir, no és tant qüestió del treball i esforç, sinó dels hàbits que canviem un cop el tenim. Llavors, mantenir l'èxit és una qüestió molt més d'hàbits que no pas de treball. I aquest és una mica el missatge que volia transmetre amb el llibre.
I això no ens ho ensenyen, diguem-ne, no?
No. Això són coses que... Bé, en el meu cas ho he anat aprenent amb el temps, no? I també jo he tingut la sort de treballar amb gent extraordinària, amb esportistes d'èlit, al Barça, en altres equips amb els que he col·laborat, i m'he donat compte que fan les coses diferent d'altra gent. Més que fer-les diferent, tenen hàbits diferents, no? I aquest és una mica, després de deixar d'entrenar i de dedicar-me tant al món de l'esport, traslladar-me al món de l'empresa, també m'he donat compte que l'empresa que li va molt bé és perquè els seus treballadors, els seus comercials, tenen aquests hàbits també instal·lats, no? L'automotivació, no? L'ambició, no? L'ambició sana, no? el viure el present, el ser bona persona.
Aquí, això volia dir, no? Sí. És a dir, com definiríem aquesta persona extraordinària a la qual fas referència, sí, a la gent extraordinària, perquè inclous el fet de ser bona persona.
Sí, sí, perquè això és extraordinari.
Això no és habitual, exacte, no?
Sí, sí.
I que no és habitual, no? I això ara ens podrà explicar la Magda, que des del món del coaching es faci referència, sí, a ser bona persona. Normalment es parla d'objectius.
Sí, sí. Jo crec que és més fàcil assolir un objectiu sent bona persona si entenem el concepte de ser bona persona. Perquè jo ho he posat com un hàbit. És a dir, per mi una bona persona no és un babau, va? Perquè és molt fàcil ser bona persona si ets un babau, és a dir, deixes que els altres sempre s'imposin, llavors tu també, mira, és molt bona persona, ja, però tu, no, ser bona persona és acompanyar la gent i defensar la teva veritat, és a dir, tu tens un bon tarannà, tens un bon talent, però quan tu penses una cosa l'has de defensar. I defensar-la és la teva manera de ser bona persona. En el llibre hi ha un pic, no? I en general la gent es troba molt en aquesta tessitura, no? A veure, diré una paraulota ara, molt succinta, no? Sí. Però moltes vegades diem, per què els cabrons tenen més que la bona gent, no?
És veritat.
És una frase que diem molt, disculpeu-me per la paraula, però jo crec que és una cosa que diem molt, no? I jo crec que tinc una resposta a això. I és que la bona persona el que fa és queixar-se de l'altre, però no actua defensant-se. És a dir, moltes vegades veiem com aquest tipus de gent així, doncs, que són més malifets, no? Com que no tenen la qualitat i res més, només tenen això. Llavors, ells actuen d'aquesta manera, però actuen. Què fem, diria, vaig incloure'm, no? Què fan les bones persones? Diuen, mira aquell, ho fa tot malament i li van bé les coses. Però no, tu no t'has de tornar com ell, però has de defensar la teva veritat. I en el moment en què defenses la teva veritat, llavors és quan el guanyes clarament, perquè tu tens el talent, tu tens el treball, tu tens la bonhomia. Llavors, defensar la bonhomia és la millor manera. I també és una cosa que et dona molta fortalesa de caràcter. Per això jo crec que és un hàbit a ser desenvolupat.
Què en pensa la Magda Barceló, que tampoc és una, no és una coach habitual i segur que tu inclous en la teva manera de fer i de ser aspectes com el que ens està comentant en Xesco Espar, no? La bonhomia, el fet de ser bona persona.
Sí. Totalment d'acord amb el que ha dit el Xesco, no? De fet, per mi això està molt vinculat a la visió, no? Construïm aquesta visió de què volem ser, què volem aconseguir, cap on volem caminar, no? I aquesta visió ha de passar com, jo li dic, la prova del cotofluix, no? Seria com ha de ser bona per nosaltres i bona pels altres, no? Llavors, per mi aquest seria com el barem d'això, no? De fer, doncs, saber que actuem amb bondat i que cultivem aquesta bondat dins nostra i pels altres, no? De vegades, no, sembla que el que hagi de ser bo per nosaltres no sigui pels altres, però jo crec que aquí és quan ens confonem i pensem en termes, doncs, d'un egoisme mal entès, no? Perquè si portem la millor versió de nosaltres mateixos a la vida, això sempre és bo pel món i pels altres, no? Llavors, jo diria, tenint en compte aquestes dues coses, no? I llavors, com ha dit el Xesco, també això de no deixar anar la visió, no? Aquesta idea d'enfocar-nos, no? I llavors mantenir-ho, no? Que a vegades quan ens preocupem molt pels altres, jo les persones a qui faig coaching, que són molt empàtiques, que pensen molt amb els altres, els hi costa molt poc llançar la seva visió davant de qualsevol cosa que els altres necessiten, no? Llavors,
o sigui, renunciar, vols dir.
Renunciar. Sí, fer renúncies que sovint no són necessàries, de fet, quasi mai, no? Uh-huh. Llavors seria com no mantenir aquesta... no llançar la tovallola, no? I això, i connectant amb aquesta visió, sabent que és bona per nosaltres i bona pel món.
Llegim en aquesta pissarra, pàgina 100 del llibre d'en Xesco Espar, la libreta, actuar desarrollará tu caràcter. Cuanto más actúes con bondad y más seguro te muestres, más carácter desarrollarás, carácter de bueno. Y el carácter de bueno es 100 veces más potente y más contagioso que el de ser un necio. Però actuar.
És que un dels hàbits és actuar. Hi ha molta gent que li dona masses voltes a les coses i l'anàlisi de la situació realment el paralitza, no? I llavors hi ha moltes vegades que és, mira, posa't en marxa i després ja pensaràs, no? Perquè moltes vegades, fixa't, una de les lliçons que m'agrada, i ara quan la Magda parlava, jo sóc un defensor del concepte visió total, O sigui, jo crec que
visió total.
No, defensor total.
Ah, va, del concepte de visió,
no? I és que quan nosaltres fixem la nostra visió, ha de ser una visió que realment sigui determinant i que ens vulgui, o sigui, que ens mogui, no? Que ens mogui a actuar, val? I no l'assolim mai si no actuem. Llavors, què passa amb molta gent que defineix una visió, defineix un objectiu massa fàcil, massa a curt termini, i això no el porta del tot a actuar. En canvi, quan tu poses una visió gran, una visió fora del teu abast, molta gent diu, no la posis tan lluny del teu abast perquè no l'aconseguiràs. Llavors jo els dic, mira, des d'on estàs ara, segurament no veus el camí, però tu posa't en marxa, perquè quan comences a caminar cap allà 2 quilòmetres, allà comencen a aparèixer camins nous que des d'aquí no els veus. I un cop estàs movent-te cap a la visió, començaran a obrir-se camins diferents. Però aquests camins mai apareixeran si tu et quedes quiet. Llavors, no pensis, camina. I ja pensaràs caminant. I llavors, quan et poses en moviment, és quan apareixen les possibilitats d'assolir la visió.
Però un dels motius pels quals els bons propòsits de començament d'any sovint no es porten a terme no és perquè, i pregunto fent d'advocat del diable, és perquè ens proposem objectius que són poc realistes?
Sí, a mi m'encanten els objectius poc realistes, perquè t'obliguen a moure't ja. Llavors, què passa? Quan tu et poses un objectiu poc realista, el que has de fer és fraccionar-lo en petites metes, les primeres de les quals siguin assolibles. És a dir, tu pots decidir, m'aniré al gimnàs, per exemple, una cosa que està molt mal, ara no es pot anar, desgraciadament, però faré activitat física 4 cops a la setmana. Molt bé, la primera setmana, segurament, si vas la primera setmana 4 cops, la segona setmana no et podràs moure. No, si vols córrer o anar a fer activitat física 4 cops a la setmana, val? La primera setmana vés-hi 2 cops. O la primera setmana compra't la roba per anar-hi. La segona setmana vés-hi 2 cops, saps? Llavors, les primeres metes són les que et van mobilitzant, però mou-te. No esperis a tenir-ho tot, a la situació ideal, la poden anar 4 cops,
clar,
no?
Clar. Mou-te. Què pensa la Magda, sí, dels objectius poc
voldria
realistes?
Voldria afegir una cosa amb això que deia el Xesco, que és que això de petites metes, no?, i celebrar aquests petits èxits. No? A mi em passa, per exemple, recordo una sessió de coaching de fa un parell de dies, que la persona em deia, un dia, doncs mira, aquests Nadals no he fet gaire cosa, no, tinc sensació de que no he fet els deures, de que no he avançat, no? I vam començar a fer inventari i aquesta persona havia avançat moltíssim, no? Llavors, aquesta idea de que la imatge mental del nostre progrés que tenim sovint és errònia. Per tant, tenir una llibreta, no?, com en el cas del llibre del Xesco, no?, on puguem anotar, on puguem ser objectius i dir, doncs, bueno, aquesta setmana doncs, he anat una vegada al gimnàs, m'he sentit així, m'ha costat sortir del llit, però ho he aconseguit, no?, i celebrar aquests petits èxits ens donen emoció positiva per seguir. És com una gasolina que ens anima a seguir endavant. No?
De fet, en el llibre d'en Xesco Esparza se'ns recomana també disposar d'una llibreta per escriure els pensaments propis que s'apliquin exactament a la nostra situació concreta.
Clar, és que durant el dia tenim grans idees i si no els captures, les idees se'n van. I després no te'n recordes i tenim bons pensaments.
Avui no veig, però Xesco no ha vingut amb llibreta avui.
Avui deixa la llibreta.
Si ara ve una gran idea durant el programa, això vol dir que no comptes en que durant el programa vingui cap gran idea.
Poden venir grans idees i tenim el telèfon mòbil que tenim la capacitat d'escriure i de gravar-nos les idees perquè no marxin.
Jo tinc llibreta.
Molt bé. Perdona, Xesco, que t'he tallat. No. Sí, t'he interromput.
No, això que dèiem d'anotar les coses, no? Anotar els pensaments. Jo també una cosa que recomano, en el cas de la libreta, que la gent llegeixi al principi i al final del dia. Que dediqui una estona a pensar allò que exactament vol. En el cas dels hàbits, jo el que recomano és que aquest llibre, les parts que en Pol, que és el protagonista, escriu com més reflexives, les llegeixin al matí i a la tarda. Perquè un hàbit... Per mi, la manera de fixar... Hi ha diverses maneres de fixar un hàbit, no? Una manera és posar-la al costat d'un hàbit que facis normalment, no? Però després n'hi ha una altra que és la repetició d'aquestes frases que diem frases de pensament positiu. Però compte, val? La repetició emotiva de les frases del pensament positiu. Jo puc pensar de dir, soc un corredor i mantinc el meu cos en forma. Val? I repetir-me aquesta frase... Però si aquesta frase la repeteixo d'una manera molt
automàtica,
molt automatitzada, el cervell, la ment, no li dona importància. Això és com si estigués llegint el diari, no? Però si jo dic, soc un corredor, saps? I mantinc en forma i presto atenció al que menjo cada dia. Quan ho dic amb emoció, l'emoció genera record. I l'emoció l'informa al cos, a la ment, que això és important. Per això a vegades també és bo i important llegir els teus pensaments i llegir la teva visió, segurament la Magda també els hi fa llegir la visió, en veu alta i amb emoció. I això li informa al teu cos que això és important per tu, que aquesta és la teva guia, aquesta és la brúixola, aquest és el nord on vols anar, pare.
Sí, veig que en Xesco cuida molt l'estat en què ens diem les coses i l'estat en què fem les coses. Eh? Jo la primera persona que vaig sentir-li a parlar d'aquest estat, d'entrar en aquest estat, va ser el nord-americà Anthony Robbins, que ell hi donava, i dona, vaja, molta importància, no?
Completament. No, no, ha estat un gran seguidor de l'Anthony Robbins i
sí,
està
no?
tan...
Aquest, pràcticament... O sigui, ella entra, sembla que s'hagi pres alguna cosa.
No, ja, jo he estat en el seminari.
Sí? Sí, està allà, com diria ell, on fire.
On fire, no? Sí. Doncs, a veure, per exemple, jo quan parlo amb els entrenadors, jo treballo ara sobretot amb entrenadors, no? I jo els hi dic, si tu vols canviar l'estat emocional del teu equip en un moment perquè el partit no va bé, tu no pots transmetre un estat emocional que tu no estiguis sentint, perquè molts cops l'estat emocional es contagia, no? Llavors, en el moment de la comunicació, quan tu vols comunicar, has de pensar en dues coses. Primer, el missatge que vols llançar, però aquest missatge ha de tenir congruència amb el fet de la comunicació. Per tant, quan el parlava amb els entrenadors, els deia, quan tu parlis amb l'equip, no pensis només el que els hi vols dir. Pensa quin estat emocional vols que sentin quan hagin acabat de parlar-te, quan hagis acabat de parlar. Perquè si tu t'instal·les, t'asseguro que les paraules surten soles. Jo crec que no hi ha gent sense recursos. Hi ha gent que no coneix estats emocionals que li proporcionin els recursos. No?
O els està esperant de l'exterior, potser, no? Està esperant que vingui no sé què, que li també provoqui aquell estat sense saber que els pot crear.
Que l'ha de crear, sí, es pot crear. Sí.
Magda?
Sí, des del coaching jo parlo de generativitat emocional, que és la capacitat de generar les nostres pròpies emocions. I això, des del budisme, és una cosa que està molt normalitzada, no? I en aquest sentit, doncs, hi ha persones que, no, del que estem parlant, en el sentit d'aconseguir un nou hàbit, seria generar aquesta energia de l'entusiasme, no? D'aquestes ganes, d'aquest, no, vinga, va, som-hi, no? I hi ha persones que necessiten generar un estat emocional, a vegades, de ràbia o d'enuig, per poder marcar un límit, no? Llavors, no? Seria com utilitzar les emocions, abocar les emocions en nosaltres, per poder generar un cert resultat, no? En aquest sentit, jo trobo fonamental això que parles, no? Del to aquest emocional, el mindset, no?
Sí.
I pel fet d'aconseguir objectius, no? Jo parlo molt de connectar amb l'alegria de la vida, no? I aquest entusiasme que els ocells, quan volen, no? Estan contents, no? I els animals tenen aquest sentit d'alegria per la vida sense motiu que nosaltres ens podem contagiar, no? I bueno, i una altra forma que tinc per abocar això és la gratitud, és cultivar la gratitud.
Sí, hi ha una paraula que m'ha encantat, Magda, que has utilitzat, que no l'havia sentit mai, que és la generativitat, com has dit?
Generativitat emocional.
Sí, perquè normalment parlem de la gestió de les emocions, no? Llavors, sembla, quan parlem de gestionar les emocions, estem en un mode reactiu. És a dir, esperem que hi hagi una emoció de l'entorn que ens dispari un mecanisme per gestionar aquesta emoció. I moltes vegades l'emoció l'has de generar, no l'has de gestionar. L'has de generar des de zero. I la gent, moltes vegades, tant parlar de gestió d'emocions, no és conscient que una emoció es genera. De dues maneres bàsiques, per mi. Una, movent-te. El moviment genera motivació i emoció. I una altra, reenfocant el pensament. En lloc de, quan nosaltres tenim una emoció, estem sentint una emoció que ens limita, normalment és perquè el nostre pensament enfoca en les coses que ens limiten. I si canviem l'enfoc del pensament, canviarà la nostra emoció. Compte. Ui, m'estic enrotllant molt avui, però...
Estem encantats de sentir-te, de sentir-vos.
Que ser una persona positiva no et resol els problemes, però t'enfoca d'una manera diferent per resoldre'ls. És a dir, jo a l'emoció, el valor que li dono, jo sé, Gaspar, que et fa gràcia això de la meva defensa a fer rimar les emocions, no? Però jo crec que tothom té talent, però la quantitat de talent que utilitza cada dia depèn del seu estat emocional. Si estàs enxufat, l'utilitzes tot. Si estàs comprimit, diria, no? A un congit, no l'utilitzes. Per tant, al final del dia, llavors, el que compta és l'emoció.
Llavors, ens deies que és qüestió de reenfocar el nostre pensament. I això es pot fer en un instant, en un moment determinat, o necessita tot un procés, etc, o un curs de 10 mesos en una universitat.
No, no. Jo crec que necessita un procés d'aprenentatge de manera que al final puguis fer-lo automàtic. Val? Els entrenadors som especialistes, o hauríem de ser especialistes, en ser capaços d'enfocar en el jugador. No? Per exemple, imagina que anem perdent 2-0 i falten 5 minuts. Hi ha una paraula que ho canvia tot, i és només falten 5 minuts o encara falten 5 minuts. La paraula que tu utilitzis dissenyarà l'estat emocional de l'equip. El només els fundrà i l'encara els dispararà.
Magda?
Totalment, sí, sí. Voldria ampliar amb aquestes dues formes que has dit, Xesco, no? D'aquestes formes de generar emocions. La primera has dit movent-te i la segona amb el pensament, no?
Sí.
I jo, sí, agafant-la del pensament, no? Hi ha una forma, doncs, que jo treballo, que és la de la intenció, no? És treballar amb la intenció, que no deixa de ser declarar alguna cosa que volem, no? Que això, des del pensament budista, és això, es juga amb la intenció, amb dir, jo vull cultivar l'entusiasme, o jo vull desenvolupar aquest nou hàbit. I després hi ha el paral·lelisme, que trobo bonic, amb el cristianisme, que seria el tema de demanar, en el sentit de pregar, no? De tu demanes allò que vols, i una forma aquest demanar, aquest declarar una intenció, no deixa de ser un pensament que et connecta amb aquesta emoció, una emoció positiva, una emoció que obre possibilitats, no? Com comentaves abans, Xesco.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb Xesco Espar i Magda Barceló, Magda Barceló i Xesco Espar, els bons propòsits.
Marcel Proust. La força més poderosa és la força del costum.
Pàgina 46, l'excel·lència. L'excel·lència és l'hàbit de no conformar-se amb la mediocritat, amb allò que és normal. És voler donar el 100% en cada intent. És voler empènyer el nostre límit cap amunt per transformar les nostres capacitats. És entregar el nostre talent des del cor per servir cada vegada millor el nostre propòsit i els altres. L'excel·lència també és un compromís, el d'aparèixer sempre en la nostra millor versió. Per això, molta gent li té por, no? Creu que és complicar-se la vida.
Sí, sí, aquesta frase està pensada per un jugador, per molta gent, però per un jugador que vaig entrenar, que era un gran jugador, un jugador internacional, era estranger, campió del món i campió olímpic, estic parlant d'un gran jugador, però que era irregular. I hi ha dies que jugava extraordinàriament, hi ha dies que jugava, doncs, a un nivell normal, no? I després d'una sèrie de partits on va tenir un rendiment espectacular, el vaig agafar al vestidor i mig enfadat li vaig dir: ostres, per què no estàs sempre així? I va dir: no, diu, perquè és massa dur. És a dir, si jo m'exigeixo estar sempre així i acostumo la gent a que ho puc rendir així, sempre se m'exigirà així. I això és molt dur. I això és la por a l'èxit. És una cosa que la gent no entén. La gent té por a l'èxit perquè l'èxit de mostrar-se extraordinari sembla que t'obliga a estar sempre a aquell nivell. I això la gent s'assusta. I llavors la gent s'autosaboteja i creu que amb un grau menys ja en té prou. El problema és que ja està bé, normalment, un grau menys, no? Però, clar, si no lluitem per l'excel·lència, hi ha moltes habilitats que realment tenim que no les acabem de desenvolupar perquè no ens exigim prou.
Sí, o sigui, i entens que és que tot plegat confegeix aquesta nostra millor versió, no?
Exacte. És a dir, la idea d'aparèixer el millor que pugui. Jo l'excel·lència la defineixo. Tampoc vull que la gent, en general, s'estressi per l'excel·lència.
Que dius,
no, inabastable. No. Jo a la gent li dic, ja que ho fas, fes-ho bé a la primera. O sigui, fes el millor que puguis. I és que no és prou, no et preocupis. Tu fes la teva millor versió. I cada cop que fas la teva millor versió, empenja, és com una goma que cedeix, no? Empenja aquesta millor versió més amunt, i cada cop més amunt. Però si et limites a sortir del pas i fer les coses perquè sí, tot aquest potencial que no acabes d'utilitzar i el tens, el perdràs.
Magda?
Sí, 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 no, totalment d'acord, no? Aquesta determinació com a donar el millor de nosaltres, no? En tot moment. Jo diria que hi ha persones, o sigui, no sé, m'hauria de fer el matís aquest, de des d'on ho fem, no? Des d'on fem aquest esforç. Perquè hi ha una forma d'aspirar a l'excel·lència, d'esforçar-nos, que parteix de la base de que no som prous, no? Llavors jo crec que aquestes són normalment persones que se sobreesforcen i que aquest esforç té un punt d'agressivitat, no? Llavors, si ets una persona que sempre t'estàs esforçant molt, no? Jo et diria, bueno, potser, no? També hi ha un component de l'excel·lència que té a veure en tu has fet els deures, tu has entrenat al gimnàs, tu has practicat les teves habilitats, doncs ara relaxa't i flueix, no? Que aquí m'agradaria que després potser en algun moment el Xesco pogués parlar d'aquests estats de flow, no? De fluir, que no tenen tant a veure amb l'esforç, sinó amb l'obrir-se i deixar que allò que vol passar a través de nosaltres passi, no? Llavors, aquestes persones que s'esforcen sempre molt, doncs potser, no? Seria des d'on t'esforces, com acceptes el teu estat present, no? Quina relació tens amb tu mateix. I després hi ha persones, no? Com aquest jugador que anomenaves, Xesco, que sí, que efectivament, no? Podrien donar 10 vegades més i es queden perquè hi ha aquesta por a l'èxit, hi ha aquest dubtar d'un mateix, o potser de vegades hi ha coses amb la família de no voler destacar, no? I aquí sí que s'ha d'actuar en aquest sentit que deies tu, no?
Això que dius és molt cert, eh? Moltes vegades la gent no s'atreveix a brillar per por a l'entorn. Això la Marianne Williamson ho explica molt bé en el seu llibre de Volver a l'amor, no? El que ens fa por és la llum, no la foscor, perquè ens sentirem inadequats, perquè sentirem que no encaixem, no? I ella mateixa dona la resposta, és a dir, diu, encongir-te per no sentir-te fora de lloc no ajuda a ningú. Tu brilla, i el teu exemple, la teva presència donarà permís als altres per brillar. Però si tu t'encongeixes, el teu entorn queda estanc, queda en el lloc on està. En canvi, si tu t'atreveixes a brillar i mantens aquest brillo, a poc, en el teu entorn, la gent començarà a atrevir-se també. I jo per això crec que la millor manera de servir el teu entorn en aquests casos, estic d'acord que la gent necessita molt acompanyament perquè la gent se sent insegura, però és mantenir-te en el brillo perquè els altres et vegin com un mirall. Si tu t'encongeixes, al final...
Jim Ryan. La motivació és el que et serveix per començar.
Automotivació. La meva carrera i el meu futur depenen de mi mateix, llegim a la libreta d'en Xesco Espar. El meu motor són les meves capacitats i el meu combustible és la meva motivació. I avui prendré responsabilitat personal, llegim en aquesta llibreta, per aquesta motivació. No puc esperar que em motivin des de fora, ja que si llavors faltés aquesta motivació, jo deixaria de lluitar? La motivació externa està bé, però s'acaba quan s'aconsegueix l'objectiu. Tanmateix, quan la motivació és interna, es converteix en el foc interior que ens dona combustible per continuar, continuar i continuar, dia rere dia, mes a mes, any rere any, malgrat els obstacles. Només així podrem convertir-nos en una persona que ha desenvolupat tot el seu potencial i ha assolit la seva millor versió. Aquest foc interior, que és una imatge molt, molt potent, d'on el traiem, aquest foc interior? Que, bé, que ja és dins nostre, sí. No? Però com podem allò fer-lo créixer?
Mira, des de la visió i des de l'amor als altres. Fixa't que és estrany que jo parli amb aquests termes, però aquest llibre té un context com esportiu, no? Llavors, jo he estat molts anys treballant al Barça i masses cops he vist jugadors que arriben al primer equip i com que el seu somni era arribar, després es senten perduts. És a dir, la motivació és el motor per arrencar, la frase que hem sentit fa un moment, no? Però què passa quan has assolit l'objectiu? Si la teva motivació és externa, s'ha acabat la motivació. Però això ha de ser interna, de voler sempre créixer. No? I en quin sentit? Amb l'amor d'oferir els teus talents als altres. És a dir, per què un jugador ha de seguir ser bon i millorant? Perquè hi ha 100.000 persones que el venen a veure. I perquè aquesta gent cada cop disfruti més i se senti més reconfortada, tu has de seguir posant el teu talent al servei dels altres. I jo crec que aquest foc, almenys en el meu cas, es genera quan penso que el meu objectiu és servir els altres amb tot el talent que pugui. I a mi això, només aquest pensament, aquest és el meu foc interior que em manté constantment mirant de millorar les coses i estabilitzar-les.
Després també expliques al llibre, a l'inici, que també hi ha un problema dels entorns. O sigui, sí. Que és, no, potser no utilitzaré ara l'expressió correcta, no? Però és com si de vegades el jugador es deixa d'esforçar perquè també els entorns, les pràctiques quotidianes que abans no tenia, no? Els deures, has de fer això...
L'autocomplacència. Sí. Apareix l'autocomplacència. L'entorn, quan tu estàs en un entorn on en el que tens un gran èxit, el teu entorn queda fascinat i comença a felicitar-te. Llavors hi ha un perill, i és que et creguis que ja ho tens, no? I llavors aquesta autocomplacència també... La motivació interna és el que t'ajuda a sobrepassar-la.
Com ho veus, Magda?
Sí, això de l'autocomplença és comú, no? I reforçant això que deies, no, Xesco, jo com la forma de veure-ho és com posar el nostre jo petit al servei del nostre jo superior, no? Llavors, tots tenim aquest jo superior que té talents, que té capacitats, que s'ha encarnat per poder donar allò que ha vingut a donar als altres, no? I contribuir, no? Llavors, tenim aquest jo petit, que és el que li fa peresa, que té els complexes, que té por, que no confia, no? Llavors, és dir, bueno, no et deixis bloquejar per aquest jo petit i simplement posa't al servei del teu jo gran, no? Que és aquest potencial, que és aquest servei, servir als altres, no? Aquest amor cap als altres, que també és a tu mateix. I això jo crec que és la forma, no? A nivell més pràctic, des del coaching, jo utilitzo narratives de desenvolupament i narratives que són, doncs, són històries que expliquen qui som d'una manera motivadora, no? Llavors, normalment tenim històries que ja ens viuen, que són inconscients, no? Com per exemple, no sé, una persona aquí estic acompanyant amb el coaching, doncs que està molt, molt centrada en que ella, doncs, ara només pot ser mare, no pot ser res més, no? I està molt, molt centrada en aquesta faceta seva, no? I llavors és com puc donar la volta a aquesta narrativa per incloure, doncs, tots uns talents que ara no està manifestant però que formen part d'ella i que, doncs, ara en aquest moment no els pot posar al servei al 100%, però de forma gradual sí, no? Llavors seria, doncs, buscar aquestes narratives que són la resposta a qui sóc, què he vingut a fer i qui són els altres per mi, i que aquesta història ens generi un ai, això ho vull anar cap allà, no? Que això ens doni energia i ganes.
Sí, és que al final jo crec que la gran fortalesa de la visió, entenent la visió, dic jo, a veure si ho entès bé, no? Com una narrativa d'allò que tu vols realment, encara que no sigui real avui en dia, la gran, o sigui, per mi la gran recompensa de la visió és en qui et converteix. No és tant quan hi arribis, que està molt bé. Jo sempre deia, el bo de guanyar un campionat és mereixer-lo. Perquè si tu el guanyes per sort, l'any que ve hauràs de suar. Però si tu guanyes un campionat perquè te'l mereixes, el teu punt de partida de l'any següent és molt més a prop d'aquest mereixement, no? Per tant, quan treballem, no mirem de guanyar un campionat, mirem de crear un equip que mereixi aquest campionat. I treballar, utilitzar, diríem, la narrativa de la visió com la brújula per realment transformar-nos nosaltres, no?
Sí, perquè no arribem mai enlloc, realment. És com, no? Aquesta idea, sí. Punt d'arribar-la, és tan, tan fictici, no? I llavors aquesta idea, hi ha aquest autor expert en marketing, Seth Godin, que té una frase que m'agrada molt, diu, els éssers humans estem fets per ballar a la vora de l'abisme, no? És com, no? És aquest constant créixer, constant arriscar-nos, constant... No? Arribar amb petites fites, no? Però aquesta idea que tan sols les fites no són importants, no? Sinó aquest mereixer el camí i realment obrir-nos, no? El que han vingut a fer i a ser.
Samuel Johnson. L'hàbit de mirar el cantó positiu de cada situació val més de 1.000 lliures l'any.
Hem parlat d'aquests bons propòsits, estem parlant en aquesta recta final de l'Ofici de Viure, ens queden uns 10 minuts més o menys, amb la Magda Barceló i en Xesco Espar, tenint en compte que és un any en què Moltes persones diuen, bé, doncs el principal bon propòsit és tenir salut, estar bé, anar fent la viu-viu i no em plantejo grans reptes. Com podem generar nosaltres aquests recursos mentals i emocionals, sobretot tan sols per tirar endavant i superar-nos si passem una mala època com la que està passant molta gent, no?
Sí.
Tot això com s'aplica a una mala època?
Jo deixaré que contesti la Magda primer, que
molt
sempre,
bé.
Sempre porto jo aquí la iniciativa.
Magda, endavant.
I Magda.
No, sí, tu, perquè tu també t'hi trobes, no? Suposo.
Sí, segurament sí, més que jo.
Sí,
sí, és una època que és fàcil, no? Això com la cançó aquesta de Lluís Llach, és abaratir el somni, no? De dir, bueno, escolta, tot està en contra, saps què? Mira, em conformo i llavors no crec que hi hagi ni una cosa correcta ni una incorrecta, no? Però aquesta idea de que, bueno, hi ha el llibre aquest que es diu Antifràgil, no? Que és aquesta idea de que alguns xocs ens fan més forts, no només ens fan més forts, sinó que ens milloren, no? La resiliència parla de que és la capacitat de que els xocs no ens impactin, no? No ens enfonsin, no? L'antifragilitat parla de que els xocs ens millorin, no? Llavors jo que diria és als nostres oients és com pots millorar-te, com pots deixar que aquesta pandèmia et converteixi en la millor versió de tu mateix, no? Què estàs aprenent, a què aspires, què somies, no? Com pots alliberar més el teu potencial, no? Llavors seria dir, no, això és una oportunitat.
Sí. O sigui, no renunciar als nostres somnis. Oi, Magda?
Sí, es tractaria d'això, de no renunciar als nostres somnis i d'articular-los i de mirar, no? Pel que fa a la visió, hi ha una pregunta, no? Que sempre recomano, que és què vol dir viure la meva visió ara, no? La nostra visió no és una cosa que tinguem un camí, una autopista recta cap a la nostra visió, no? Sinó que bueno, són camins tortuosos, no? Que a vegades doncs, es tanca una porta, se n'obren dues, no? Llavors, constantment ens hem de preguntar, no? Què vol dir viure la meva visió ara, no? Llavors seria, què vol dir viure la meva visió o el meu propòsit ara, en aquest moment de crisi, no? I segur que venen respostes, ve creativitat, venen formes, de vegades pot ser més cap enfora o potser és més endins, tot sí. Això diria.
Sí.
A mi m'agrada que les visions estiguin escrites en present, saps? Perquè llavors et dona aquesta inèrcia de jo als entrenadors els faig escriure la seva visió com a entrenador, no? I els demano que es situïn en un dia futur, que escriguin en futur, però que després la passin al present perquè quan la llegeixin aquesta visió se'ls imbueixi interiorment, no? I en aquesta època de pandèmia, que molts equips literalment estan aturats, és a dir, no poden entrenar, no els deixen reunir-se, i no els professionals, però la major part dels esportistes no són professionals. I jo els dic, mireu, això acabarà un dia, això va a cicles, a fases, no? Llavors, potser estarem 3 setmanes que no podem entrenar, 3 setmanes que entrenarem, no? Però això d'aquí 3, 6, 9 mesos, un any, haurà acabat. Aquell dia, quan miris enrere, que hagi valgut la pena el que ha passat. És a dir, no llencis la tovallola ara. No diguis, és que ara no podem entrenar, no podem fer res. No, busca solucions. Aprofita el temps. Entrena d'altres maneres. Fes reunions virtuals. Fes coses perquè quan hagin passat tot això, tot començarà un altre cop. I tu pots estar en una millor situació o en una pitjor. I molts equips estaran en pitjor situació perquè hauran llançat la tovallola i hauran dit, no podem lluitar contra això. Llavors, no. Si està molt bé guarir la salut, està molt bé les necessitats bàsiques, no? Però deixa espai perquè hi hagi més coses, no? És a dir, quan miris enrere, normalment o tindràs orgull d'haver aprofitat el temps o tindràs arrepentiment i ràbia de no haver-ho fet, no? Llavors, una mica aquesta idea que els hi procuro jo donar als entrenadors.
L'altre dia parlàvem amb un esportista d'elit que m'explicava que ell havia entrenat a casa d'una altra manera i sobretot havia fet moltes visualitzacions, que li havien sigut molt útils, havia aprofitat el temps en aquest sentit.
Bueno, la visualització és una eina de la preparació psicològica que la psicologia esportiva té molt ben definida.
I que es pot fer des de casa.
Exacte, no? I hi ha molts esports, i no només només ells, sinó els entrenadors, visualitzar-se donant les xerrades als jugadors perquè aquest escenari, quan hi tornin, sigui molt més còmode, molt més favorable, als esportistes d'elit treballen moltíssim la visualització, és una gran eina. I més ara, quan estan lesionats, és la principal eina, i ara que no poden entrenar, que és com si estiguessin lesionats, també la utilitzen.
Sí. Magda, algun comentari més? I alguna cosa que
sí,
ens estiguem
pauta,
deixant?
Sí. Sí, una pauta per la gent que vulgui posar en pràctica la visualització, no? Seria aquesta pauta de d'imaginar-se doncs, allò que volen aconseguir i després sentir-se, connectar amb com es sentirien quan hagin arribat a aquesta visió, no? com es sentiran. I llavors, invocar allò que dèiem abans, no? de generar aquestes emocions, aquest estat emocional en el moment present. No? Això és una eina poderosíssima per carregar-nos d'energia i fer que comencin a passar coses, no? I es manifestin, no? allò que volem, seria aquesta idea. Visualitzar, connectant com ens sentirem quan assolim aquesta visió i després invocar aquesta emoció ara.
A Xesco Espar podria publicar, com altres col·legues, un llibre cada any. Eh? Ara ha publicat sí. La llibreta després d'un temps que ha estat productiu, però sembla que hi ha un propòsit al darrere també de no publicar tant, no?
Sí, sí. Vaig publicar Jugar con el Corazón fa 10 anys. Crec que ens vam veure amb motiu del llibre també. Sí, i la gent em deia, i la segona part, la segona part? I jo deia, jo soc professor de la universitat, per mi crear contingut ho faig cada dia, i per tant escriure només, a mi no em costa, no? Però a mi m'agrada quan trec un llibre escriure una cosa que només pugui escriure jo. És a dir, jo crec que tothom té una història i les hem d'explicar, no? I ha de ser la reflexió de tota una vida, no? I aquesta és la reflexió dels meus darrers 10 anys. Jo vaig assolir l'èxit, vaig guanyar la Copa Europa diverses vegades, però volia explicar com es manté l'èxit, no? I això ho he estat estudiant amb altres esportistes, amb altres esports i amb altres entorns, no? I per això he trigat una mica més a publicar aquest llibre, però torno a estar molt content perquè realment...
O sigui, no tenies pressa, no? Això està molt sí. Bé. Bueno, és inhabitual, eh?
No tenia
després
pressa.
Després d'un èxit, després d'un best-seller, sí. Com Jugar con el Corazón, sembla com si segur que rebies molta pressió per
sí.
publicar.
Sí, 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 però curiosament no per part del Jordi Nadal, l'editor de Plataforma, que em va dir, pren-te un calma, quan tinguis un altre bon llibre, m'ho dius i en parlem. I quan el vaig tenir, la idea li va encantar de seguida i m'hi vaig llançar, no? M'hi vaig...
Abans, Xesco, hem d'anar acabant, sí. La Magda Barceló tenia curiositat també per posar damunt la taula el concepte de fluir.
Sí, sí, jo crec que hem estat d'acord amb la Magda molta estona de l'entrevista i del programa i aquí potser no estarem del tot d'acord, val? Perquè
molt
a mi,
bé.
A veure, el Csikszentmihalyi...
Sí, que és un senyor d'un nom impronunciable, sí, Csikszentmihalyi...
Sí, sí. Realment, jo crec que molta gent parla de l'estat de fluir, però no entén el que jo he llegit al llibre de fluir, no? I realment el Csikszentmihalyi, el senyor aquest, el que parla és després d'un esforç gran, després d'un treball profund, s'assoleix l'estat del flow, però no s'assoleix abans d'aquest treball. És a dir, hi ha molta gent que entén el fluir com el no esforçar-se. És, no, jo flueixo, jo deixo que les coses apareguin fàcils, i és correcte, no em fico amb ells, no m'hi ficaré. Val? Però això no canvia el rumb de la humanitat. Això no canvia el rumb d'un equip. L'aigua baixa pel riu per la llera que té. Si tu vols canviar el rumb perquè va a un lloc que no t'agrada, pic i pala i treballar. I quan hagis agafat l'hàbit, ja no et costarà tant. I quan l'hagis fet, ja tothom et seguirà. Però realment l'estat de fluir, i els esportistes arriben a l'estat de fluir després d'una intensa preparació. I llavors sí que t'instal·les en l'estat de fluir. I aquest és l'inici de l'hàbit. És a dir, l'inici de l'hàbit és, passa 2 o 3 setmanes on et costa una mica cada dia una mica menys, i després arribes al moment on realment pots fluir, on ja no et costa tant. Llavors, per mi és aquesta la visió del fluir, no? Una mica separada del que molta gent entén el fluir, com dir, bueno, jo em prenc la vida amb calma i no...
Com si
no
fos diumenge a la tarda, sempre.
Sí, que està molt bé, que està molt bé. És una opció sí, sí, sí. I no m'hi ficaré pas amb ells perquè és una opció. Però no és la meva.
Discrepes o no, Magda? Tu acabes.
No, jo crec que estem molt d'acord. És a dir, no, les coses, l'acció hi ha de ser, hi ha d'haver l'acció, hi ha d'haver la pràctica, hi ha d'haver el compromís, hi ha d'haver anar al gimnàs, hi ha d'haver, si ets escriptor, escriure, no? I el que no hi ha d'haver sempre, al meu entendre, és l'esforç, no? Hi ha persones que estan instal·lades en l'esforç i sembla que tot els hi hagi de costar o han de tenir tot controlat o és aquella visió i res més, no? Llavors jo crec que seria com alternar aquest fer o aquest compromís amb l'acció en períodes en els que no ens esforcem, no? I escoltem, no? Seria com sí. una, un més obrir-se, no?, el que allò vol passar a través nostre.
És que, sí.
Llavors, jo diria aquest compaginar totes dues coses, no? Perquè a vegades a través nostre volen passar coses més grans de les que podem imaginar. I això és interessant, com que la vida té plans més grans, sí, els que nosaltres som capaços de conceptualitzar, no? Llavors jo crec que és important també treballar això. Però clar, només fluir, des de la veu que això no funciona.
Sí, és que jo crec que moltes vegades quan a alguna persona li costa tant esforç assolir aquesta visió, potser és perquè no és la seva visió. Potser perquè està incorporant coses de la visió del seu entorn que volen d'ell, i realment si la visió ha de resonar molt amb el que tu realment vols, però profundament, saps? Des del teu món interior. Si tu acceptes que la teva visió estigui pressionada, és quan hi ha moments que t'has d'esforçar massa. I jo estic d'acord, si sempre has de tirar de l'esforç, això és esgotador.
Marc de Barceló, un plaer. Moltes gràcies per haver tornat al programa. Una abraçada
gràcies,
des de Barcelona.
Una abraçada,
Magda.
Gràcies també, Xesco Espar, presentant la libreta. Molts èxits.
Un plaer, com sempre.
Fins una altra. A les oients i els oients també, moltíssimes gràcies. La realització tècnica ha estat de Josep Maria Campillo, la producció de Núria Ventura i el guió de Blanca Busquets. Una abraçada.